Belén Sebastián, una banda que la Viviana els ha vist en directe, que em deies.
Sí.
I per cert, que ara hem pogut recuperar una mica, podria ser que hi hagués algú que es digués Bel i algú que es digués Sebastián, però no, són els personatges d'un llibre,
sí,
de Cécile Aubry, que es diu Les aventures, precisament, de Bel e Sebastián. Doncs, banda escocesa, que em vas dir que tenen un públic bastant curiós, no?
Sí, 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 jo els vaig veure en un festival, de música, no els vaig anar a veure expressament, sinó que me'ls vaig trobar.
Els de la piruleta, no?
Bueno, és una mica Happy Flower, no? Són els fans de Bel e Sebastián. O si més no, els que hi havia allà, jo suposo que no tots els fans som igual, però allò, la floreta dibuixada a la galta...
Et va sorprendre que eren molts damunt de l'escenari, que a més fan pujar gent.
Són molts, i llavors també fan pujar gent del públic a l'escenari, llavors allò sembla, bueno, la Rambla.
Viviana, molt bon dia.
Bon dia.
Com no t'ho havia dit. Avui ens porta un apunt molt, molt interessant que hem extret d'un article que està penjat en el portal 324 d'un senyor que es diu Iván Gutiérrez i que analitza una miqueta doncs la perspectiva aquesta que es diu, el run-run que diu que ve una altra crisi, en aquest cas és un tema que s'ha analitzat a la reunió de ministres de finances dels països comunitaris, coneguda com Ecofin, que hi ha hagut aquest cap de setmana a la capital finlandesa, Helsinki. I aquest article intenta respondre, ve crisi i què s'està fent per evitar-ho? O què s'està fent per pal·liar els seus efectes? La Viviana ens ho explica perquè la veritat és que hi ha múltiples derivades. Un article, jo crec, molt interessant i que ens agrada compartir-lo perquè val molt, molt la pena.
Jo després de llegir-lo, i de llegir-lo allò amb el subratllador jo tinc la sensació que la crisi ve i que no podem fer res per aturar-ho.
Ara ens ho explica la Viviana. Tenim després contacte perquè també tenim moltes ganes de saber si finalment Margot Llobera podrà o no anar al Dakar. Recordin que el Dakar començarà el dia 5 de gener, que es desenvolupa aquest any, bé, més ben dit que aquest any, l'any que ve, 2020, íntegrament per l'Aràbia Saudita, i el desig de la Margot Llobera era estar el dia 5, havent aconseguit, evidentment, el pressupost mínim per poder-hi anar. Ahir vaig parlar amb la Margot, li vaig dir, escolta, et farem un truc avui per saber com està l'última hora, com ho tenim? Diu, no està fet. Doncs, home, a veure si donem una empanteta, perquè, òbviament, la Margot té una il·lusió posada enorme en aconseguir, en aquest cas, els recursos que la permetin estar aquest mes de gener a l'Aràbia Saudita. Després, la Mary Picard, que ens parlarà sobre la revista d'actualitat musical i m'ha dit que vol començar parlant de l'escena nacional, perquè s'ha fet balanç del Colors de Música, hem de parlar també de l'Ordino Clàssic, hem de parlar de moltes coses, però també, evidentment, d'aspectes de caire internacional. I l'última hora del programa, després de tornar a escoltar a Bel e Sebastián i la tria que ha fet el David Carmona, doncs tindrem el company Joan López dels Esports, que ens explicarà doncs d'entrada els convidats que té previstos per aquesta segona edició de la temporada del Dia E, a partir d'un quart de tres a Andorra Televisió, i després farem una repassada a moltes de les qüestions, majoritàriament amb protagonisme nacional, però altres també que no ho han estat i que han estat notícia en aquest darrer cap de setmana esportiu. Entre d'altres, tercera victòria consecutiva, 9 de 9 punts dels últims que hi ha hagut en joc pel Futbol Club Andorra, va guanyar ahir per 3-0, una altra golejada notable. El Morabanc Andorra va guanyar la penya a Escaldes-Engordany, en aquest trofeu d'Escaldes-Engordany, la victòria de la selecció espanyola en el Mundial i moltes, moltes coses més que hi ha a la nòmina dels esports. I tancarem, encara no podem anunciar-ho segur perquè ho tenim embastat, però no ho tenim tancat, Viviana.
Amb una trucada.
Amb una trucada, amb un protagonista d'un fet d'actualitat que ens agradaria que ens comentés, però ja dic, fins que no ho tinguem tancat, evidentment, doncs no podríem avançar-ho. Anem per aquest apunt, si et sembla, en clau econòmica. El titular de l'apunt és d'on ve la pròxima crisi i què s'està fent per impedir-la?
Doncs hi haurà crisi? Aquesta és la gran pregunta, no? O la pregunta del milió. I com tu deies, doncs, aquest cap de setmana se celebrava l'Ecofin, aquesta reunió de ministres d'Economia de la Unió Europea a Helsinki, doncs era la pregunta del milió, no? Tots es feien aquesta pregunta. Els núvols negres venen d'Alemanya, i és que on l'economia va a la baixa i s'espera que aquest any acabi en una recessió tècnica. Diuen que si Alemanya es tornuda, Europa es refreda, no? Perquè és el motor econòmic del continent. Sí. El país germànic és el principal comprador de productes de la majoria de països europeus, sí, el principal i el seu principal soci comercial. Si Alemanya té problemes, no comprarà aquests productes, i si no compra, els altres països produiran menys, i la desocupació creixerà, no? És un efecte, allò, l'efecte dominó. Si cau la primera peça, tot es va endarrere. Aquestes afectacions estan provocades sobretot per la incertesa que està provocant el Brexit i sobretot la guerra comercial entre Estats Units i la Xina. on no se sap ben bé l'impacte que podria haver-hi si es posen aranzels a determinats productes. També hi ha un component cíclic, no? Allò, les curves aquelles. Quan estem en una època on les coses van molt bé, doncs sabem que el proper que ve és que va molt malament. Diuen que sempre surt el sol després de la tempesta, però és que abans del sol després del sol...
De tota manera, l'altre dia ho comentava amb l'Enric Galí, que encara estem parlant del moment de la sortida de la crisi, que hi ha certs sectors que encara no han tret el cap de la que va començar 2007-2008 i que s'ha prolongat molt temps, i ja estem parlant d'una altra
crisi.
Forat,
Déu-n'hi-do, sí, sí, eh? Sí. Però per què afecten tant aquests conflictes si encara no se sap què passarà? Doncs precisament per això, perquè no se sap. Si ara no es fan les inversions i passos que toquen per por a trobar-se amb un escenari imprevist, l'efecte en un futur pròxim és evident perquè es trobarà a faltar el que no s'ha fet en el present. És això el que està passant i tot plegat està afectant de retruc a la confiança del consumidor. El Banc Central Europeu ha començat a fer mans i mànigues per frenar l'alentiment de l'economia. Si hi haurà o no una crisi és la pregunta. El problema és que les receptes per impedir-la són molt diferents entre els països del sud, com són França, Espanya i Itàlia, i els del centre Europa, com Holanda i Alemanya. Els països del sud defensen una política fiscal més expansiva per revitalitzar la confiança del consumidor, ja sigui mitjançant inversió pública o abaixant impostos perquè s'incrementi el poder adquisitiu dels ciutadans. Molt diferent és la recepta dels països com Alemanya, Àustria i Holanda, que volen austeritat, mà dura i fre al diner barat que pugui fer pujar els preus. La inflació ara no és un problema, ja que està sota mínims amb un pobre 1% i lluny de l'objectiu del 2%. La política d'austeritat i mà dura també s'ha demostrat fallida per una unió monetària, però no fiscal com és la Unió Europea. I si alguna cosa ha demostrat la gran recessió és que amb el vent en contra no aplica estímuls, el que fa és enfonsar més l'economia, com va passar entre el 2007 i el 2010, aquesta crisi de la que tu parlaves, amb l'agreujant de Jean-Claude Trichet apujant els tipus d'interès. El president italià del Banc Central Europeu, Mario Draghi, ha decidit seguir mantenint el tipus d'interès zero tant de temps com calgui. També penalitzarà els bancs que no posin facilitats per donar crèdits i revitalitzar l'economia amb consum o inversió. Diners que en molts casos injectarà el mateix Banc Central Europeu a través del programa de recompra d'actius públics i privats, l'anomenat Quantitative Easing 2. Suposo que ja van dos,
Número 2. D'això ens en parlen sovint l'Enric Alí i la Cristina Llau, que en saben, tipus d'interès, que en saben moltíssim
d'aquestes coses. Mil vegades més que nosaltres. Alemanya, Àustria i Holanda han titllat aquestes mesures d'irresponsables per penalitzar els països estalviadors i incentivar bombolles al generar diner barat que busqui risc. Si durant la crisi el Banc Central Europeu recomprava 60.000 milions mensuals, ara només en comprarà 20.000 milions, una xifra que pot quedar curta per molts analistes i que simplement allargarà la situació estable, però ni molt menys farà que l'economia es reactivi amb força. Draghi seguirà fent política monetària, mantenint el tipus d'interès zero, però també cal política fiscal i aquí entren els països com Alemanya o Holanda.
Clar.
Era Draghi que deia que és el moment d'engegar polítiques efectives per la banda de la política fiscal. I el missatge era directe per a Alemanya i la resta de països amb superàvit. Gastin el que han guanyat de més aquest any. Els del sud segueixen gastant més diners dels que entren amb un dèficit superior al 2%. No sembla que hi ha com dos Europes, no?
Sí, i tant, claríssimament.
Hi ha dos Europes que van a dues marxes molt diferents. Alemanya i Holanda això no els agrada gens. I a la revista de Bildu, el rotatiu de Telegraph, presenten a Draghi com un Dràcula que xucla la sang. Si entrem a la notícia veurem que hi ha una foto...
Sí, una caricatura.
Una caricatura. Doncs hi ha enmig de tot aquest grigall, Trump, que no pot estar callat ni sota de l'aigua, doncs entra el drap. Va publicar un tuit, que és, diguéssim, el seu mitjà de comunicació preferit, Twitter, després del pla d'estímuls del Banc Central Europeu. Diu, el Banc Central Europeu actua ràpidament, redueix les taxes en 10 punts bàsics, intenten i tenen èxit depreciant l'euro respecte a un dòlar molt fort, perjudicant les exportacions dels Estats Units. I la Fed s'asseu. Els hi paguen per demanar préstecs mentre nosaltres paguem interessos. La clau de volta és el comerç. Si l'euro és més barat respecte al dòlar, les exportacions europees seran més atractives per a la resta de països, ja que seran més barates que les americanes. Per això Trump està forçant la Reserva Federal a baixar el preu del diner, però no pot, ja que la Fed és un òrgan independent.
Clar, és que això són la moneda de les dues cares que n'hem parlat molt sovint. I molt sovint a nivell ciutadà ja no es parla tant en comprar productes, però dius, mira, ara és un bon moment per viatjar als Estats Units perquè sí. El dòlar està barat.
Sí.
Si el dòlar està barat, vol dir que tot el que es ven en dòlars, comprat amb euros i pagat amb dòlars, doncs surt a compte, per tant surt a compte importar. Però clar, al revés no, perquè vol dir que si el dòlar està barat respecte a l'euro. Per tant, les exportacions de productes europeus o productes comunitaris costen molt més de fer perquè són més cars, sobretot si t'han de pagar en dòlars. Llavors, és aquesta doble balança que algú pot dir, ui, a mi ja m'està bé que el dòlar estigui barat, però clar, vol dir que està barat respecte a l'euro, vol dir que la indústria del nostre continent no pot exportar productes. I clar, això és dolent.
Doncs sí, com dèiem, espera, i és que el món està tan, com dius tu, tan interconnectat que la nostra economia no és aliena a fenòmens com el Brexit o la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units, és el que deies tu, no? Aquesta balança, no? Per equilibrar, doncs, equilibrar-ho tot una mica. Tot això ens acaba arribant pels nostres forts vincles econòmics amb Alemanya. I és que tot i ser el gran perdedor de les dues grans guerres del segle XX, és el que ha guanyat el poder econòmic d'Europa.
Totalment. I tant que sí. Veurem, a veure per on va. Jo recomano molt que la gent, perquè reconec que no és que estigui escrit per allò de forma absolutament planera, però tampoc és un article excessivament elevat. Vull dir que s'entén, jo crec, a la que tingui mínima noció de com funciona una miqueta tot aquest món econòmic internacional.
El que et deia, per això, quan acabes de llegir-lo, és que et dona la sensació aquesta, no? De que sembla que fem el que fem, la crisi arribarà, i que poc podem fer nosaltres...
Ah, no, els ciutadans de peu.
Els ciutadans de peu, que al final som els grans damnificats d'aquestes crisis, no?
Mira, l'únic, del principi del que deies tu, i encara me'n recordo, per això et deia, que és que tenim molt pròxim tot el que va de la crisi anterior.
Sí, perquè jo sí que recordo allò de que veies els presidents dels diferents països que deien, ens hem d'apretar el cinturó. I tu deies, jo m'he d'apretar el cinturó més encara, apretat-el tu.
Sí. I jo el que recordo era que era difícilment quantificable, però que és una variable amb la que els analistes treballen, és els efectes psicològics de la crisi. Tu, el millor, hi havia molta gent que la crisi no només no el va empobrir, sinó que potser fins i tot al revés, el va enriquir, perquè el seu sector no la va patir, perquè eren productes que s'havien de comprar igualment tant sí com sí. Però clar, si l'entorn és negatiu i tu has de fer una immersió, canviar-te el cotxe, per exemple, perquè toca, no? Perquè ja el tens molt cascat, etc. O dius, ostres, és que em voldria fer obres a casa, doncs te n'estaràs de fer-ho perquè l'entorn et porta a dir, ui, ara no és el moment.
Ara no és el moment.
Encara que
el
millor tu puguis abordar-ho.
Llavors,
és aquest efecte psicològic de la crisi que també té un impacte molt gran. Doncs perquè si no es venen cotxes, doncs el sector pateix, si el sector de la reforma i la construcció no funciona, pateix, si els sectors pateixen, perden llocs de treball, si es perden llocs de treball, evidentment la gent s'empobreix. És una situació, com deies tu, de domino, no? Claríssim, claríssim. Bé, vinga, anem a fer una mínima pausa i anem a veure si podem respondre a la pregunta i esperem respondre-la en positiu. Margot Llobera serà el dia 5, ho he dit abans de memòria i crec que ho deia bé. Margot Llobera serà el dia 5 a la sortida del Dakar a l'Aràbia Saudita. A veure si podem contestar-ho. Viviana, moltes gràcies.
A tu.